Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, pelota, ara que és dimarts. Per fi és dimarts, 12 de setembre del 2023. Serà un dia de cel mig tapat, amb núvols més espessos a la tarda. Ara al matí s'espera algun ruixat feble i dispers, i a la tarda les pluges guanyaran més protagonisme i no es descarta algun aiguat o pedregada. Les més importants s'esperen cap al sud del país. Les temperatures baixaran avui entre 2 i 6 graus de temperatura, cosa que agrairem tots plegats. Un dimarts de ressaca de la mani de la Diada, que va plegar 115.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona i que va acabar marcada per l'amenaça de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, d'impulsar una llista cívica a les pròximes eleccions catalanes. Proposa que ja han rebutjat tant des de l'entorn de Junts com d'Esquerra. Aquest matí al Món a RAC1 preguntarem a Dolors Feliu qui hauria d'anar a aquesta llista cívica i si creu que podria donar suport i tenir suport a les urnes. Avui als diaris hi ha diverses lectures, d'una banda els que destaquen la pressió dels manifestants sobre els partits en plena negociació per la investidura i de l'altra els que posen l'accent en la desmobilització, sobretot a Madrid. Ara de seguida ens repassem els titulars, tot això l'endemà que Pablo Llarena, el jutge instructor del procés, hagi assegurat que està disposat a debatre sobre l'amnistia sempre i quan càpiga dins de la Constitució. De tot plegat en parlarem a la tertúlia. Ot Bou, Toni Aira, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. Mentrestant, Luis Rubiales assegura que el petó a Jennifer Hermoso és com el que hauria pogut fer a les seves filles. Vinga, tornem-hi. Per això insisteix que no té res d'agressió sexual. És un nou avançament de l'entrevista amb el periodista Piers Morgan, que s'emet aquesta nit, però de la qual avui publica alguns extractes més al diari The Sun. Això després que l'Audiència Nacional hagi admès a tràmit la querella contra Rubiales per agressió sexual i per coaccions. Avui també tenim novetats sobre l'atropellament del tren mortal a Montmeló. L'Ara explica que els organitzadors del festival, on anaven les víctimes, donaven unes indicacions que podien conduir per error a una drecera i que aquesta drecera duia de pet a les vies. És la ruta que haurien seguit els quatre joves morts. Al Marroc ja són gairebé 2.900 les víctimes pel terratrèmol i més de 2.500 els ferits. I tot això mentre a Líbia hi ha prop de 2.000 morts i gairebé 5.000 desapareguts per les inundacions provocades per la borrasca Daniel. I avui a les 11 del matí parlarem de televisió amb Broc, Mas, Pere Mas i Víctor Amel. A més, comentarem el seguiment televisiu de la Diada i l'estrena del nou programa de Jorge Javier Vázquez a Telecinco aquesta nit passada. I cap a quarts de 12 parlarem de La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula de J. Bayona sobre l'accident aeri d'un equip de rugbi als Andes i la seva lluita per sobreviure. Ho farem un moment amb el director de la pel·lícula, amb el Bayona, però també, sobretot, amb qui està basada aquesta pel·lícula. El llibre, l'autor del llibre, es diu Pablo Bierzi. Avui amb Pablo Bierzi parlarem de La Sociedad de la Nieve i també amb el Bayona i amb el Ramon Bertolí. I el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Pedral, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Sí, que avui tots els diaris es fan ressò de la manifestació de la Diada. 115.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 800.000 segons els organitzadors, van omplir ahir Plaça Espanya per reclamar la independència de Catalunya en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. La protesta la van convocar un cop més. L'ANC i la seva presidenta es va convertir en una de les protagonistes de la tarda per la contundència dels seus missatges. Dolors Feliu creu que no es pot negociar amb el PSOE, per això reclama eleccions al Parlament i posa sobre la taula la possibilitat de presentar-s'hi.
Tenim també projectes decidits per fer la independència, com el que planteja i està decidit impulsar l'Assemblea amb una llista cívica al Parlament de Catalunya per aconseguir dins del Parlament gent que vulgui fer la independència.
Una duresa, la de Feliu, que un any més s'allunya del discurs d'ahir d'Òmnium Cultural. L'entitat de Xavier Antich feia una crida a recuperar la cohesió del moviment independentista i reclamava deixar de banda els retrets.
Avui parlem amb Dolors Feliu, aquí al Món RAC1, de l'estratègia actual de l'entitat i sobre aquesta hipotètica llista cívica. Una proposta que a les últimes hores ja ha fet alçar la veu a bona part de l'independentisme.
Sí, és el cas d'alguns dels expresidents de l'entitat. Carme Forcadell assegurava en una entrevista al Món RAC1 que ara se sent més propera a Òmnium Cultural, i Jordi Sánchez, el nou C, considerava un error aquesta decisió. També des d'Esquerra critiquen el discurs de Feliu. La seva portaveu, Marta Vilalta, demana a l'ANC que no s'equivoqui d'adversari.
L'assemblea ha perdut la seva transversalitat.
Crec que en aquests moments, si el país necessita alguna cosa, és unitat. Unitat vol dir màxima entesa. No necessitem més divisions electorals.
Equivocar-se d'adversari, com a vegades pot haver fet l'ANC o algun altre actor, sí que és un problema. Això sí que ens preocupa.
Qui tampoc vol unes noves eleccions és el PSC, que creu que l'amnistia no és ningú, l'ANC no és ningú per fixar aquestes exigències.
Avui, com dèiem, és dia per comprar les portades dels diaris on hi ha interpretacions per tots els gustos.
Sí, La Vanguardia titula "L'independentisme pressiona al carrer davant el diàleg amb el PSOE" i destaca que l'ANC avisa independència o eleccions. En la mateixa línia, també el diari Ara fa referència a aquest ultimàtum. Diu "missatge als partits". El més optimista és el Punt Avui, que obre la seva portada amb un "aquí seguirem", tot i que també parla d'una divisió entre partits i entitats. En canvi, el periòdico descriu la manifestació d'ahir com una diada de tràmit. El Mundo titula que la diada aclama Puigdemont per arrencar un referèndum i diu que els independentistes donem per fet que hi haurà amnistia. I per la seva banda, el País diu que la diada perd pistonada en plena negociació de la investidura. També l'ABC obre dient que la pugna entre Esquerra i Junts buida la diada, mentre que La Razón és més contundent i parla de desmobilització total a la diada de la investidura.
Com a desmobilització total, potser és una mica frívol, no? Hi havia molta gent, hi havia menys gent que efectivament fa molts anys, segurament haurien de mirar què deien les portades de quan hi havia 2 milions de persones i les fotografies que determinats diaris de Madrid treien per invisibilitzar aquella manifestació, o agafar 4 crits que segurament anaven contra el govern d'Espanya per carregar contra la manifestació pacífica que hi havia en aquelles èpoques. És veritat, hi ha menys gent. Hi ha menys gent perquè jo crec que a partir dels indults hi ha una baixada de l'atenció, una segona, i el més important, que és la desmobilització, té molt a veure amb la lluita caïnita que hi ha entre els partits independentistes i fins i tot ara hi ha amb les entitats, amb la qual cosa la gent es desmarca a totes aquestes mobilitzacions perquè veu que, efectivament, si els seus no van junts, doncs a fer punyetes. I és així, i perquè veu també que les cares continuen sent les mateixes, que tothom diu el mateix, que tot és bona voluntat i que no s'avança en res. Per tant, passa el que passa, i efectivament, en lloc d'anar 2 milions de persones, doncs arriben 115.000, és igual. I després, si no, perquè clar, els números són, segons la Guàrdia Urbana, 115.000. Segons l'organització, 800.000. Clar, 800.000 és que la meitat de Barcelona estigués ahí concentrada a la plaça Espanya, que tampoc diria jo que estigués ahí mitja Barcelona a la plaça Espanya. Però, en fi, què més tenim?
Doncs que hi ha 2 setmanes justes perquè Alberto Núñez Feijóo intenti la seva investidura al Congrés dels Diputats, el Popular ensenya les seves cartes. Vol encendre una revolta, diu, dins el PSOE i posar entre l'espasa i la paret als socialistes perquè es mullin d'una vegada per totes sobre l'amnistia. Demana als seus barons que forcin debats sobre aquesta reforma legal als parlaments autonòmics. D'aquesta manera, el PP pretén que els socialistes crítics amb Sánchez li giren l'esquena i l'apartin dels independentistes.
Tengo no muchas esperanzas en que prosperen los acuerdos de Estado, pero es mi obligación hasta el último instante intentar evitar una deriva que nos lleva al precipicio y consolidar esa mayoría en acuerdos de mayoría para gobernar entre las mayorías a la mayoría del pueblo español.
Tot i això, des del PSOE fan com si sentissin ploure i es limiten a recordar que qualsevol pacte amb els independentistes serà del tot legal.
I tenim més coses. Que l'amnistia continua sent una de les patates calentes de la negociació entre el PSOE i l'independentisme en el sector de Junts, doncs bé, tot i que bona part de la justícia espanyola no veu amb bons ulls aquest canvi legislatiu, qui obre la porta a debatre és, atenció, el jutge Pablo Llarena.
Sí, en una conferència a la Facultat de Dret de Burgos, Llarena deia que és aviat per posicionar-se sobre l'amnistia sense tenir els detalls, però es mostrava partidari d'estudiar-la per veure si té o no cabuda dins la Constitució. L'instructor de la causa del procés al Suprem considera que hores d'ara falten molts matisos que encara no estan sobre la taula. Ara bé, és contundent i diu que si després d'analitzar aquest canvi legislatiu no té cabuda dins la Constitució i, per exemple, afecta doncs a la separació de poders, el debat s'hauria de tancar definitivament.
Luis Rubiales, mentrestant, es defensa i diu que el petó a Jenny Hermoso és com el que li faria a les seves filles.
Sí, el tabloide britànic...
Hola. Vinga, tira.
El tabloide britànic de S'han avançat nous extractes de la conversa amb el periodista anglès Piers Morgan. L'entrevista s'emet per ser aquesta nit a les 9 hores catalana i el ja expresident de la Federació Espanyola assegura que el seu petó a la davantera només tenia intencions nobles com els que fa a les seves filles. Tot i això, reconeix que hauria d'haver celebrat el Mundial Femení d'una manera més solemne, freda i diplomàtica. És per això que demana perdó, però alhora insisteix que no va cometre cap agressió sexual, tal com l'acusa la Fiscalia. En aquest sentit, l'Audiència Nacional ha admès a tràmit la querella interposada pel Ministeri Públic. I el fet és que el cas Rubiales continua sent el més comentat a la concentració de la selecció espanyola, que avui juga contra Xipre, un partit de classificació per l'Eurocopa. A l'AU de Televisió Espanyola, el partit és a 8:45 i ahir el responsable de premsa de la selecció espanyola, sense anar més lluny, ja va demanar als periodistes que deixessin de preguntar-li a Luis de la Fuente sobre la qüestió de Luis Rubiales.
Jo no sé quina edat té Jennifer Hermoso, no tinc ni idea. És més gran que les meves filles. Però mai a la meva vida, mai, se m'ocorreria donar a les meves filles un petó com li va donar... quants anys te dius?
33.
No, 33 no, les meves filles bastant més petites. Però t'asseguro que... No, però és igual. És a dir, és que no se m'ocorreria a la meva vida donar-li un petó com... No sé quins petons li dono a les seves filles. Luis Rubiales, cosa que em comença a preocupar. També deixeu que ho digui, em comença a preocupar si el petó que li fa la Jennifer Hermoso és com li donaria a les seves filles. La vida es viu com es viu, però si les seves filles li donen petons d'aquesta manera, no sé jo si seria molt recomanable. Vaja, en fi. Ai, senyor, què més, Adrià?
Doncs que els quatre joves que van morir diumenge atropellats per un tren a Montmeló haurien creuat les vies per una mala indicació de l'organització del festival on anaven. Segons explica el diari Ara, els responsables de guiar els assistents que sortien de l'estació els deien que havien d'agafar el primer carrer a l'esquerra. Ara bé, abans d'arribar a aquest carrer, que permetia anar caminant al lloc concret, hi havia un petit carreró que és el que acabava travessant les vies de la línia R3. De fet, diversos veïns expliquen a l'Ara que durant les hores prèvies ja van veure molta gent passant per aquest carrer equivocat i que els van avisar que aquell no era el recorregut correcte.
Escolta'm, i a Líbia és bestial això, perquè ens ha passat el mateix a l'Albert Sort, el director del Monarracú i a mi, que és que ahir a la tarda vam veure una notícia i li vam donar la importància que tenia, però que avui surt publicada, si m'equivoco, demano disculpes, crec que l'únic diari que surt publicada en portada és el País en petit, que és que hi ha hagut 2.000 morts a Líbia per culpa dels aiguats dels últims dies. És a dir, hem parlat tot el cap de setmana del terratrèmol del Marroc i, en canvi, allà cada entrada hi ha més morts, a Líbia el tenim més abandonat. Ha donat molta més preponderància al terratrèmol del Marroc que no als aiguats de Líbia. 2.000 morts per culpa dels aiguats.
Es tracta d'un cicló que ha provocat inundacions devastadores i més enllà de les víctimes mortals també hi ha 5.000 desapareguts. A més dels aiguats, aquest cap de setmana també hi ha hagut tempestes elèctriques i ratxes de vent que han ensorrat zones residencials i dues preses d'aigua que han alliberat de cop 3.000 milions de litres. El govern libi ha fet una crida a organitzacions internacionals perquè hi envien ajuda urgent.
Què passa, Mònica?
No, que és la mateixa pertorbació que va afectar la zona de Grècia, Bulgària, Turquia. Sí. És més que un cicló, és un medicà.
Com?
Que és un medicà.
Medicà?
Sí. És un,
ja ho hem avui fet... he pres una paraula
no,
nova.
No, abans hi dèiem Medicain, algun cop ho hauràs sentit, que és com una mena de cicló mediterrani. És a dir, aquí no tenim ciclons al Mediterrani, els ciclons es formen en altres zones del planeta, però aquí hi ha certes pertorbacions que agafen una estructura semblant a la dels ciclons i se li ha posat el nom de medicà, que és un cicló mediterrani, i llavors rep aquest nom. Oh. I aleshores aquesta situació és la que va afectar tota la zona de Grècia i Turquia i ha anat baixant cap a la zona de Líbia i allà doncs hi ha deixat aquestes quantitats que en 24 hores han arribat a fregar els 450 litres per metre quadrat, per tant molta aigua. I això el que ha fet és que tot el que són barris, cases que estan al costat de rius, doncs han quedat totalment esborrats. És a dir, el riu s'ho ha endut tot per davant. I això és el que ha provocat aquesta situació tan extrema. Ara ja es va desfent aquesta pertorbació, per tant ja serà història, i és el medicà Daniel, que és aquest que venia de Grècia.
Bueno, aquí... Gràcies a Déu no tenim aquests problemes de moment, però sí que he de dir que avui
Avui plourà, sí. De fet, ara mateix cauen alguns ruixats febles cap a la Selva, el Gironès, el Maresme, també el nord del Baix Llobregat, la Terra Alta, el Segrià. Ara al matí es poden escapar aquests ruixats dispersos i serà sobretot durant la tarda quan aquestes pluges guanyaran extensió i també intensitat i s'estendran per qualsevol punt del país. Tot i això, començaran més aviat per les comarques del sud, que és on poden caure amb més força, cap a les Terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona, després aniran desplaçant-se cap al Pirineu i Prepirineu i a la nit també comarques de Girona o Costa de Barcelona. No plourà durant tota la tarda, tot arreu i amb la mateixa manera, sinó d'aquesta manera que us he dit, començant pel sud, després s'aniran desplaçant cap al nord i al vespre també punts de la costa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja. El perill més alt el tenim a les comarques de l'Ebre, al Priorat i també a les Garrigues, però la resta també hi ha avisos per intensitat de pluja. I baixen entre 2 i 5 graus les temperatures, la baixada més important cap a les comarques interiors.
I, per cert, deixeu-me dir que continua creixent el balanç de morts pel terratrèmol del Marroc, perquè en són gairebé 2.900 morts i més de 2.500 ferits. A més, 3 dies després de la tragèdia hi ha pobles que encara no han rebut cap mena d'ajuda. En fi, ho parlem més tard, és un quart de set del matí, i avui tot apunta que Apple presentarà el nou iPhone 15.
Sí, la companyia organitza un acte per donar a conèixer les grans novetats d'enguany, i ben segur una d'aquestes serà el nou telèfon mòbil. No n'ha donat més detalls, però els webs especialitzats preveuen que el nou dispositiu ja incorpori el carregador tipus C, que és el que utilitzen la majoria de mòbils d'altres companyies i que s'ha convertit en requisit de la Unió Europea. Els rumors també apunten a canvis de disseny. S'espera que el nou iPhone tingui les cantonades del dispositiu més arrodonides i que sigui més lleuger i més prim. L'acte serà a Califòrnia a les 7 de la tarda, hora catalana.
Molt bé. Mira, iPhone 15, tu. Ara me'n recordo sortir l'iPhone 4, que era l'iPhone 5, i l'iPhone 15, ja. Ah, bueno, i això, escolta, això té, el Bartolí està preocupadíssim per això, perquè hi ha un equip de científics catalans que han detectat per primer cop la presència de formigues de foc a Itàlia.
Sí, és una de les espècies invasores més expansives i perilloses que hi ha ara mateix al món. La seva mossegada és dolorosa i en el pitjor dels casos pot provocar un brot al·lèrgic greu que pot acabar sent letal. A més, és molt perjudicial per l'agricultura, ja que devora la majoria d'espècies de plantes i també de conreus. La Universitat Pompeu Fabra i l'Institut de Biologia Evolutiva del Consell Superior d'Investigacions Científiques han trobat gairebé 90 nius d'aquest animal a la ciutat de Siracusa, a Sicília. L'escrit publicat per la revista Current Biology ha arribat a la conclusió que la formiga pot instal·lar-se al 7% del territori europeu a ciutats, sobretot del litoral mediterrani, com ho és, per exemple, a Barcelona.
Fotrà una queixalada, Bartolí, que ja ho veuràs, tu.
No crec, seria...
Fotrà una... Ja ho veuràs, ja.
Seria molta casualitat.
No, que ja... Fotrà uns brots, unes grateres, que, escolta'm... Saps allò que és aquells tubos que et compres tu per després de les picades dels mosquits?
Sí.
Pues allò no va bé, allò.
No va bé, bueno, tinc un cap a prop de casa, eh?
Ja. No, però si es posis ràpid, escolta'm, això no...
Bueno, és pujar a tres carrers.
Ah,
sí.
Bueno, i avui comença per ser el curs pels estudiants de batxillerat i FP.
Sí, tornen a les aules gairebé una setmana després que comences el curs d'educació infantil i primària. Segons les previsions del Departament d'Educació, ho faran més de 250.000 alumnes, gairebé 7.000 més que l'any passat. Creix sobretot el nombre de matriculats en formació professional i també augmenta la plantilla de professors. Aquest curs hi haurà 700 docents més.
I em sembla que alguna universitat també comença avui. I pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
Sí, que el migcampista de la Juventus, Paul Pogba, li podria caure una sanció de fins a 4 anys sense jugar per haver donat positiu en testosterona a un control antidopatge. Ara s'haurà de fer una contraanàlisi per confirmar els resultats.
La testosterona si dona, seria 4 anys en el cas extrem que s'hagués dopat expressament. I tenint en compte que està lesionat, seria estrany. Però, en fi, què més?
Que Portugal, en futbol de seleccions, ahir la selecció portuguesa va golejar 9-0 Luxemburg amb un gran gol de João Félix, 9-0. I en bàsquet, avui el Barça i el Baxi Manresa jugaran la final de la Lliga Catalana al Barris Nord de Lleida, 8:45 del vespre, després que ahir el Barça guanyés de 12 al bàsquet Girona i que el Manresa eliminés el Joventut amb una victòria de 17.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Bartolí, què tal?
Bon dia, què tal? Com estem?
Aquí estem, mira, aquí estem.
No, tampoc em fa especial por això de la formiga aquesta.
No?
Vull dir, no, és que seria molta casualitat que just t'hagi de picar a tu mateix, no? Doncs un insecte d'aquestes característiques. I a més que posa que pot ser letal. Vull dir que pot ser o pot no ser. Igual et fa una mossegadeta, te n'adones i ja està, i te'n vas al metge. I t'ho solucionen.
Exacte.
Dic perquè si comencem a llegir titulars d'aquests, no sortiríem de casa.
Sí, saps? Tens tota la raó.
i ens quedaríem molt atrapats amb això, però no, no.
Com va, què tal?
Bé, sí. Ahir un dia...
Sento profunda enveja per la gent que es lleva avui i que hi va fer festa.
Sí.
Perquè he de confessar que avui m'ha costat molt llevar-me. Molt.
Però perquè vas
suposo perquè hi vaig fotre una marató maca i també això cansa.
Fins als 8, no, era?
Sí, fins als 8, però matí, tarda, i escolta'm.
Sí, tot.
Però és una cosa que està arrencada. Però bueno, això s'ha de dosificar. Poco a poco, que diria aquell.
Sí.
Bueno, molt bé, demà ja pots tirar perquè ja, és que si no...
Estàs
pitjor que jo.
Estic una mica dormit, de veritat. Però ara em prendré un cafè. Hem de recordar el tall guanyador de la setmana passada. Era el de l'inici de la transmissió del partit d'Espanya-Suècia del Mundial Femení de Futbol a Carrusel Deportivo de la SER.
Desplegando buen fútbol ante Suiza y ante Países Bajos. Nunca habíamos ganado al equipo neerlandés. Nunca habíamos ganado al equipo neerlandés.
Jo crec molt en la democràcia, però crec també en l'error.
Ja.
Jo que l'embudio.
Però aquest agradava molt, eh?
Jo sé, però l'embudio, no en tingui cap. Sí. A mi em sembla que hem de gratar més i hem de trobar algun més, perquè no pot ser que es
no
quedi sense final.
El guardem per la repesca. No sí. Pateixis que me n'en recordaré.
No, espero que sí. Sí. 6 i 20. Mira, vaig a dir una cosa avui, perquè és que hi ha vegades que no ho saps expressar en paraules. Hi ha vegades que m'expresso millor, mira que és difícil, eh? Davant d'un micròfon que no del cara a cara. I avui he de dir-li quan admiro, quan estimo, quan aprecio a una persona que aquest cap de setmana va fer anys. I és la persona que sap escriure millor el que jo veig sobre un camp de futbol. És la persona que quan hi ha un problema l'has de buscar perquè t'ajudi a resoldre'l. És la persona que sap escollir millor les seves amistats. Té una dona fenomenal i un fill majestuós. I és de Perafita. Es diu Ramon Besa, és cap d'esports del diari El País, o ho era, i dissabte va fer 65 anys. Per tant, des de la meva admiració, des de la meva estima i des del meu amor, per molts anys, Ramon, a la Montse i en Sergi, i sobretot, i el més important, que l'únic que no entenc és com aquesta és una de les teves cançons preferides. És una cançó sobre un futbolista, no podia ser d'una altra manera, que es diu Garrincha.
Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de compa en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente, y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista, unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. De pronto la juventud. ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? ¿Quién le llenó su copa en la soledad? De golpe a la realidad.
¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara? Usted no es nada, ya no es usted.
El último balón lo para con el pecho y junto al pie lo duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida. No lo quiere, le teme, no puede, no atina. Y se siente de nuevo enterrado en la vida. Y el balón se le escapa entre insultos y risas. Y se enfurece la gente y le abuchea a la gente.
I amb aquesta cançó de Garrincha hem arribat a les 6:25.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui és interessant veure les diferents lectures que fan els diaris sobre la manifestació independentista que va organitzar l'ANC per la Diada.
Sí, La Vanguardia obre dient l'independentisme pressiona el carrer davant del diàleg amb el PSOE i destaca que l'ANC avisa Junts i Esquerra o independència o eleccions. En la mateixa línia, el Punt Avui titula amb un aquí seguim, tot i que parla d'un cisma entre partits polítics i entitats, i això és el que destaca també el diari Ara, que diu un missatge als partits. En canvi, el periòdico es desmarca de la resta i titula Diada de tràmit.
Aquesta és la línia base que segueixen també la majoria de diaris espanyols que destaquen la baixada de participació segons les xifres, això sí, de la Guàrdia Urbana.
El País diu que la Diada perd pistonada en plena negociació de la investidura i ressalta que és el pitjor registre dels últims anys. L'ABC titula La pugna entre Junts i Esquerra buida la Diada i ho il·lustra amb una fotografia on surt una sola manifestant enmig de Plaça Espanya. La Razón va més enllà, parla de mobilització total a la Diada de la Investidura i diu textualment que amb prou feines hi havia 115.000 persones, diuen amb prou feines. L'únic que ho enfoca diferent és El Mundo, que titula La Diada clama Puigdemont per arrencar un referèndum. El subtítol, però, sí que diu que la mobilització separatista és desigual.
Més enllà de les portades, també val la pena fixar-se en les editorials que avui porten els diaris sobre el tema de la Diada.
Sí, La Vanguardia, per exemple, diu que la manifestació ja no està oberta a tots els catalanistes, sinó que cada cop està en mans d'un nucli més reduït d'independentistes que consideren purs. També l'Ara, en la seva editorial, lamenta que Feliu llisca pel pendent de l'antipolítica i recorda que el camí cap a la independència serà encara més difícil, diu, si l'independentisme està dividit. El Punt Avui diu que el País vol ser i vol decidir, però que continua sense tenir ni l'estratègia ni el lideratge capaços de portar la nau a port. Per la seva banda, els diaris de Madrid, El País, diu que els partits independentistes que abans utilitzaven la manifestació han passat ara a ser-hi convidats incòmodes. El Mundo parla d'un suport electoral a Esquerra i a Junts que ha caigut, però que amb menys vots condiciona com mai la governabilitat de l'Estat. I La Razón diu que Sánchez s'ha convertit en una màquina de fer fora Espanya i la seva democràcia de Catalunya i que la Diada de l'Amnistia representa una accelerada immoral en aquest sentit. Ni el periòdico ni l'ABC parlen de la Diada de la seva editorial.
I a aquesta hora també fem un repàs als principals titulars de la premsa comarcal, avui també centrats doncs, en la Diada.
Sí, el diari de Girona diu que l'acte institucional de Girona hi va haver un clam pel català i l'amnistia. El diari de Tarragona parla de més de 1.500 assistents que van participar a l'acte central celebrat a Reus. El Segre diu que l'11 de setembre unitari a Lleida amb crida a defensar el català i també parla que la consellera Capella apela al final de la repressió. I el Regió 7, el diari de la Catalunya Central, diu que a Manresa la celebració va començar amb un minut de silenci per les víctimes del Marroc.
RAC 1.
Solsona, La Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem, allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som u.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que l'independentisme torna a sortir al carrer en una diada marcada per l'amnistia i les negociacions amb el PSOE.
800.000 persones segons l'ANC, 115.000 segons la Guàrdia Urbana van omplir Plaça Espanya. La presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, va demanar als partits que declarin la independència o convoquin eleccions i diu que sí presentaríem una llista cívica. Òmnium, en canvi, aposta per recuperar la cohesió.
Els partits, però, rebutgen la proposta de l'ANC.
Esquerra descarta noves eleccions i diu que una llista cívica debilitaria més l'independentisme. El PSC diu que l'Assemblea no és ningú per fer exigències i els expresidents de l'entitat, Carme Forcadell i Jordi Sánchez, creuen que cal treballar per aglutinar el moviment.
Alberto Núñez Feijó intenta encendre una revolta dins el PSOE.
El líder popular admet que ho té magre per ser investit, però pretén que els socialistes s'hagin de mullar en votacions sobre l'amnistia als parlaments autonòmics, una amnistia que el jutge Pablo Llarena s'obre ara a debatre.
I Luis Rubiales es defensa i diu que el petó a Jenny Hermoso és com el que li faria a les seves filles.
El tabloide britànic de Sun ha avançat aquest extracte de l'entrevista amb el periodista Piers Morgan, que s'emetrà aquesta nit. Rubiales insisteix que no va cometre cap agressió sexual mentre l'Audiència Nacional ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia.
Una mala indicació del festival on anaven podria haver causat la mort dels quatre joves atropellats per un tren a Montmeló.
Segons el diari Ara, els responsables del festival Duro deien que per arribar-hi calia agafar el primer carrer a l'esquerra des de l'estació sense tenir en compte que abans hi havia un carreró que portava les vies del tren.
Més de 2.000 morts per les inundacions devastadores d'aquest cap de setmana a Líbia.
A més dels aiguats, també hi ha hagut tempestes elèctriques i ratxes de vent de fins a 180 quilòmetres per hora. Hi ha 5.000 desapareguts i s'han ensorrat zones residencials i edificis.
I el Marroc no sap com fer front a la llau de demanda d'ajudes dels damnificats pel terratrèmol.
Hi ha desenes de milers de persones que ho han perdut tot i que dormen en tendes. El nombre de morts ja és de gairebé 2.900, però 3 dies després del terratrèmol encara hi ha pobles on no ha arribat cap ajuda.
Apple podria presentar avui l'iPhone 15.
L'empresa fa un acte per presentar novetats i tot apunta que la més important serà el nou model d'iPhone, que inclourà carregador del tipus C, serà més lleuger i prim i tindrà les cantonades arrodonides.
I avui comença el curs de batxillerat i formació professional.
Més de 250.000 alumnes tornen avui a les aules, són gairebé 7.000 més que l'any passat. Creix sobretot el nombre de matriculats en FP, on també hi haurà 700 docents més.
I a la resta dels esports, enmig de l'enrenou pel cas Rubiales, avui la selecció espanyola juga contra Xipre a Granada.
El partit és a 8:45 i és de classificació per l'Eurocopa masculina de l'estiu que ve. I mentrestant a Itàlia, en suspès cautelarment, Paul Pogba per donar positiu en testosterona. El francès es farà ara una contraanàlisi i si es confirmen els resultats li podria caure una sanció de fins a 2 anys sense jugar.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui arriba un canvi de temps que ens portarà tempestes, sobretot a partir de la tarda.
Sí, de fet, ara mateix tenim el cel mig ennuvolat, s'escapa algun plogim cap a la Selva, el Gironès, també cap a l'Alcamp, el Segrià, però serà sobretot a partir del migdia quan aquestes pluges guanyaran protagonisme i també intensitat. S'estendran per qualsevol punt del país, tot i que els nuclis més forts s'esperen a primera hora de la tarda cap a les Terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona i després més aviat cap al Pirineu i Prepirineu, i a la nit també s'animarà cap a les comarques de Girona i punts de la costa de Barcelona. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya i no es descarta alguna aiguat, pedregada o també ventada. Per tant, precaució, sobretot a partir del migdia amb aquestes pluges i tot plegat amb una calor que avui afluixa.
I repassem també les temperatures a aquesta hora.
Doncs ara mateix entre els 22 i els 24 graus a la ciutat de Barcelona, 22 també a Tarragona i a Roses, 19 graus a Castellbisbal i a Lleida i 17 graus a Girona.
6:33, pel que fa a les carreteres i el transport públic, ara mateix tampoc cap incidència destacable. 2 minuts i de seguida tornem.
RAC 1.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Aquest setembre torna la competència. Cada dia de 12 a 1 amb els Òscars. La competència, quinzena temporada.
Com va, si sembla que fos ell?
Amb més riure. Amb més societat. Amb més política. Amb més... Em pot deixar acabar?
Si no he dit res.
La competència amb els Oscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som...
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1.
6:35, l'independentisme torna a sortir al carrer enmig del debat de l'amnistia i en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Segons l'Assemblea Nacional Catalana, 800.000 persones van omplir les quatre columnes que van confluir a Plaça Espanya, tot i que la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 115.000, per tant, 7 vegades menys. De fet, segons l'Assemblea, ahir va sortir al carrer més gent que l'any passat. En canvi, la policia creu que hi havia menys manifestants. En qualsevol cas, la manifestació d'ahir va servir perquè la seva presidenta, Dolors Feliu, això sí, llancés un missatge molt dur contra els partits independentistes, Agustí.
Creu que només s'ha de negociar amb el PSOE per reconèixer la legitimitat de l'1 d'octubre. També els exhiba que, si no s'hi veuen amb cor, convoquin eleccions i torna a posar damunt la taula la possibilitat de presentar-se amb una llista pròpia a les pròximes eleccions al Parlament.
Tenim també projectes decidits per fer la independència, com el que planteja i està decidida a impulsar l'Assemblea amb una llista cívica al Parlament de Catalunya per aconseguir dins del Parlament gent que vulgui fer la independència.
Una contundència que un any més s'allunya del discurs d'ahir d'Òmnium Cultural. L'entitat de Xavier Antic va fer un acte propi a Arc de Triomf on va demanar als partits que aconsegueixin una amnistia que beneficiaria 1.400 represaliats i, a més, també va fer una crida a recuperar la cohesió del moviment independentista.
Doncs bé, repassem la diferència entre el discurs de l'ANC i el d'Òmnium, Adrià Santasusana.
El discurs de l'ANC i Òmnium va ser com a la nit i el dia. Des d'Òmnium van voler llançar un missatge d'unitat a l'independentisme i demanant anar plegats per aconseguir la independència. Xavier Antic reclamava deixar de banda els retrets i anar a la una.
L'estat espanyol mai no podrà aturar la força de la gent d'aquest poble. La cohesió i la força d'aquest moviment és la seva transversalitat. Hem de dir, pel que ens toca, que des d'Òmnium sempre hi treballarem.
En canvi, Dolors Feliu es va centrar en carregar contra els partits, acusant-los de blanquejar l'estat espanyol amb les negociacions per la investidura, apostant per una llista cívica que els faci competència i reclamant eleccions.
I si no s'hi veuen en cor, si no s'atreveixen, si no saben com fer-ho, que donguin pas a d'altra gent i que convoquin eleccions. Que convoquin eleccions!
Per cert, que la presidenta de l'ANC no va pronunciar en cap moment la paraula amnistia en el seu discurs.
A diferència de l'any passat, aquesta vegada Pere Aragonès sí que va anar a la manifestació. Tot i això, va marxar abans dels discursos i es van dur ja alguna escridassada. De moment, qui ja ha valorat tot plegat, l'estratègia sobretot de l'ANC, és Esquerra, Marta Vilalta, que va descartar que hi haguessin noves eleccions. El nou CDRQ assegurava que el discurs de l'Assemblea no va ser transversal i que la llista cívica debilitaria encara més el moviment independentista.
A nosaltres no ens preocupa, perquè al final és un procés democràtic, per tant, només faltaria, no? Tothom es pot presentar i la ciutadania decidirà. El que estem convençuts que hem de fer és seguir construint aquests consensos, aquests mínims comuns denominadors. Equivocar-se d'adversari, com a vegades pot haver fet l'ANC o algun altre actor, sí que és un problema. Això sí que ens preocupa.
En la mateixa línia va parlar la portaveu socialista Alicia Romero, que creu que l'Assemblea no és ningú per fer aquestes exigències i que ara tothom, diu, s'ha de centrar en la investidura espanyola.
La senyora Feliu, doncs, no té representants a la Congrés dels Diputats i, per tant, ella no està negociant res. En tot cas, el que se li hauria dit a la senyora Feliu és si prefereix el senyor Feijóo, perquè, és clar, al final, no pactem amb un o amb l'altre. Bueno, doncs, escolti'm, a vegades no li agradarà ell el que ha sortit, però la realitat és la que és. I creiem nosaltres, evidentment, que és molt millor un govern liderat per Pedro Sánchez. Crec que l'alternativa és molt pitjor.
Tot plegat, com dèiem, després de la manifestació que va començar a les 17:14, com ja és habitual, a Plaça Espanya de Barcelona. Ho va fer tot i el tap de manifestants que arribaven des de les quatre columnes i que en molts casos no van ni poder entrar a la plaça o acostar-se a l'escenari. Malgrat alguns desajustos en l'organització, en general va ser una marxa festiva, pacífica i amb càntics crítics, això sí, amb l'estratègia dels partits, Anna Salvador.
Van ser especialment crítics amb Esquerra, amb pancartes, crits i pintades que deien independència o dimissió o govern dimissió. Tot i això, com dèiem, va dominar un ambient pacífic i fins i tot festiu en alguns punts, amb batucades, grelles o castells animant el recorregut. Hi havia persones de totes les edats, des de joves fins a famílies amb nens. La majoria de manifestants, però, eren persones adultes de més de 50 anys que anaven amb la samarreta blava de l'ANC. També n'hi havia d'altres, però que en canvi anaven amb roba de dia a dia. El que sí que portaven gairebé tots eren estelades. Era el complement més repetit i, a més, hi havia molts venedors ambulants que en venien a peu de carrer. El recorregut de la manifestació va acabar sense problemes ni aldarulls i molts dels manifestants van marxar cap a casa quan les capçaleres de les quatre columnes van arribar a Plaça Espanya.
La CUP, per la seva banda, es va desmarcar dels altres partits independentistes i va fer la seva pròpia marxa. Els discursos van carregar de valent contra l'estratègia negociadora de Junts i Esquerra amb el govern espanyol. I pel que fa a la part més institucional de la Diada, es va acabar amb un acte davant les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc. La llengua catalana va ser el fil conductor de l'espectacle, que va comptar amb la presència, precisament, de la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol. També ahir a la nit, milers de persones van posar punt final a la celebració de la Diada amb la Festa de la Llibertat que organitza Òmnium Cultural al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El concert més multitudinari va ser el d'un dels grups de moda de la música catalana, dels Feigaflauas. Però també hi van actuar altres noms destacats de l'escena, com Triquell o Trenta Bufa. Amb tot això a Catalunya, a Madrid, mentrestant, una trentena de persones convocades per la Falange es van manifestar davant la llibreria Blanquerna, que també és la delegació de la Generalitat a Madrid, Agustí.
Sí, ho van fer coincidint amb el desè aniversari de l'assalt ultra de la Diada del 2013, coincidint amb les negociacions per la investidura. Els neofeixistes demanaven la il·legalització dels partits independentistes. Fins i tot hi va haver crits a ocupar el Congrés dels Diputats, però finalment no va haver-hi cap incident.
I, per cert, encara un apunt relacionat amb l'11 de setembre, i és que la grossa de la Diada ha tocat a Solsona. El primer premi, el número 2011, s'ha venut al bar El Castell, on el 2020 va caure el cinquè premi de la grossa de cap d'any. Això sí, tot i que tenien totes les sèries del número, només n'havien venut una. Tres minuts per arribar a 3:15. L'anunci de la dimissió de Luis Rubiales al periodista britànic Piers Morgan encara cueja i avui el tabloide The Sun avança nous extractes de l'entrevista. Pel que llegim, Rubiales assegura que el petó que li va fer a Jenny Hermoso té el mateix significat per ell que el que li faria a les seves filles, Albert.
Sí, a més el ja expresident de la Federació Espanyola afegeix que es tracta d'un gest habitual entre amics i familiars i que les intencions són nobles. D'altra banda, en aquesta entrevista, que per cert s'emet de manera íntegra aquesta nit, Rubiales admet que hauria d'haver celebrat el Mundial Femení d'una manera més solemne, freda i diplomàtica, i tot i que demana perdó insisteix que no va cometre cap agressió sexual amb el petó a Hermoso. Al mateix temps, l'Audiència Nacional ha posat fil a l'agulla i només un dia després de la dimissió de Rubiales, el jutge que investiga la causa ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia per delictes d'agressió sexual i coaccions a l'exdavantera del Barça.
Més enllà d'això, qui no ha trigat ni un dia a sucar i pa a tot plegat és Javier Tebas.
El president de la Lliga ha assegurat que el futbol espanyol no es podia refiar de Rubiales, a qui fa uns mesos van acusar d'organitzar una festa amb noies de 18 anys pagada per la federació.
Es que hay cosas que a mí, claro, no es normal hacer después de una jornada teórica de trabajo una orgía, ¿no? O una fiesta con tomando una paella, ¿no? Unas amigas, ¿no? Es que no es normal, es que hay tantas cosas que han sido no normales que las hemos dado. Desde mi punto de vista estaba alucinado, pero algún día tiene que pasar, ya ha pasado.
I tot plegat mentre el cas Rubiales continua sent el més comentat a la concentració de la selecció espanyola masculina. Avui l'equip de Luis de la Fuente jugà a Granada contra Xipre i ahir el responsable de premsa va haver de demanar als periodistes que deixessin de preguntar-li a Luis de la Fuente sobre aquesta qüestió.
Van ya seis preguntas sobre la dimisión de ayer. No vamos a hacer ya más preguntas sobre este tema. Creo que ya el seleccionador ha dado las suficientes explicaciones. Ya se han respondido seis en la previa de un partido de mañana.
El partit és a 3:15 del vespre en directe a la U de Televisió Espanyola.
Quan quede menys d'un minut per arribar a 6:45, us expliquem que els joves que van morir diumenge atropellats per un tren de la línia R3 a Montmeló haurien travessat les vies per una mala indicació de l'organització del festival on estaven anant, Agustí.
Sí, segons explica el diari Ara, els responsables de guiar els assistents que sortien de l'estació de Rodalies per anar al festival de música electrònica Duro, que es feia tocar del circuit de Barcelona-Catalunya, els deien que havien d'agafar el primer carrer a l'esquerra. El fet, però, és que abans d'arribar a aquest carrer, que permetia anar caminant al lloc del concert, hi ha un petit carreró que és el que acaba travessant les vies de la línia R3 i que molta gent va agafar per error. De fet, diversos veïns expliquen a l'Ara que durant les hores prèvies van veure molta gent passant pel carrer equivocat i que els van avisar que aquell camí no era el correcte.
I a 6:45 us expliquem que un cicló ha deixat inundacions devastadores aquest cap de setmana a Líbia, al nord de l'Àfrica. L'últim balanç és, atenció, de més de 2.000 morts i 5.000 desapareguts. A més dels aiguats, aquest cap de setmana també hi ha hagut tempestes elèctriques i ratxes de vent de fins a 180 km per hora. S'han ensorrat zones residencials i edificis i també dues preses d'aigua han rebentat per la violència d'aquest episodi.
Han alliberat de cop més de 3.000 milions de litres d'aigua. Un col·lapse que ha provocat inundacions molt importants a la regió de Derna, al nord-est del país. El govern líbi ha fet una crida a organitzacions internacionals perquè hi enviïn ajuda urgent. La previsió és que aquest cicló, que han batejat com a Daniel, ara vagi cap a l'est, a Egipte, però cada vegada amb menys força. El Daniel és la mateixa tempesta que la setmana passada va fer estralls al seu pas per països com Grècia, Bulgària i Turquia.
Tot plegat quan avui arriba també un canvi de temps amb tempestes més moderades, això sí, que poden anar acompanyades de ventades i pedregades. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per aquest risc de pluges i inundacions, Mònica Usar. Quan arribarà el gruix d'aquestes pluges?
Serà sobretot a partir del migdia. De fet, ara mateix estan caient alguns plugims, però a partir del migdia serà quan aquestes pluges agafaran més intensitat i més extensió. Els nuclis més forts a primera hora de la tarda s'esperen sobretot cap a les terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona, i després més aviat cap a punts del Pirineu, Prepirineu, i a la nit també arribaran cap a les comarques de Girona o Costa de Barcelona. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha més avisos per intensitat de pluja i no es descarten aiguats, pedregades i també ventades. Al perill més alt cap a les terres de l'Ebre, el Priorat i també les Garrigues.
I això només serà avui?
No, sembla que durant la resta de setmana també podríem tenir algun canvi de temps més. Demà, per exemple, de matinada, algun ruixat cap a la costa central, durant el matí comarques de Girona, també comarques de Barcelona i Camp de Tarragona, i la tarda Pirineu, Prepirineu i també al voltant dels ports. I sembla que la resta de setmana encara tindrem un temps insegur, sobretot durant les tardes.
Doncs ara us explicàvem el pas d'aquesta borrasca que ha deixat inundacions devastadores a Líbia. Doncs al Marroc, mentrestant, no saben com fer front a la llau de demanda d'ajuda pels damnificats pel terratrèmol, recordem, de divendres a la matinada. Hi ha desenes de milers de persones que ho han perdut tot i que malviuen ara mateix en tendes.
El balanç oficial de la tragèdia ara per ara és de gairebé 2.900 morts, però tres dies després encara hi ha pobles on no ha arribat cap mena d'ajuda. Són pobles, per exemple, on els veïns van haver de rescatar persones que després van acabar morint perquè no hi podien arribar ni metges ni ambulàncies.
Enviat especial de RAC1 al Marroc, Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. Les crítiques per la falta d'ajuda es generalitzen, però pot més la por cap al règim que res i amb micròfons s'eviten. Aquest jove es fa dir Abde.
Les cases estan tan destrossades, la situació és tan catastròfica, desafortunadament. El govern està fent la seva feina, hi ha molts helicòpters i moltes coses, però malauradament no és prou perquè el terratrèmol els queda massa gran. I la gent que viu a la ciutat no tenen ni casa perquè està destrossada. La gran majoria han caigut.
Des d'ahir es desplega l'ONG Islamic Relief amb oficina a Barcelona. Chaima Mohamed n'és portaveu.
Ahora mismo, como en cualquier emergencia, lo que hace falta es comida y sobre todo refugio
y ropa de abrigo, mantas, porque es lo que la gente necesita. La gente está durmiendo en las calles, entonces necesita dónde refugiarse y necesita con qué taparse para no pasar frío.
I deixa clar que no vol parlar de política, tot i les preguntes i les crítiques al govern del Marroc. Continua faltant absolutament de tot. La gent fa hores de cua quan saben que arribarà un camió amb matalassos. Se'n reparteixen molts, però són totalment insuficients. Hi ha milers de persones que hauran de viure en campaments improvisats durant mesos.
6:49 i del Marroc anem als Estats Units perquè Apple organitza avui un acte per presentar les grans novetats de l'any i tot apunta que una d'aquestes serà ni més ni menys que el nou iPhone 15. Serà gairebé un any després que la companyia tragués al mercat l'últim model.
L'acte serà a Califòrnia a les 7 de la tarda hora catalana i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube i la pàgina web de la companyia i la plataforma també Apple TV. L'empresa no n'ha donat detalls, però els webs especialitzats preveuen que el nou iPhone 15 ja incorpori el carregador de tipus C després que la Unió Europea aprovés una normativa que reclama que tots els aparells electrònics nous siguin compatibles amb aquests cables a finals del 2024.
I per cert que una altra de les grans tecnològiques mundials, Google, s'asseu avui al banc dels acusats per presumptament haver violat les lleis de competència nord-americanes.
És el judici antimonopoli més gran de les últimes dues dècades als Estats Units. La demanda acusa Google de fer-se fort a través d'una xarxa il·legal de contractes que va signar amb fabricants com Apple, Samsung, LG o Motorola per ser el cercador per defecte als seus mòbils i tenir les seves aplicacions preinstal·lades.
Deu minuts per arribar a les 7 del matí. Un equip de científics catalans han detectat per primera vegada la presència de formigues de foc a Europa, concretament a Itàlia. Aquest insecte, provinent del sud de Sud-amèrica, és una de les espècies invasores i perilloses més expansives que hi ha al món. La seva mossegada és dolorosa i, en el pitjor dels casos, pot provocar una al·lèrgia greu que pot arribar fins i tot a ser letal.
A més, és molt perjudicial per l'agricultura, ja que devora la majoria d'espècies de plantes i conreus. La Universitat Pompeu Fabra i l'Institut de Biologia Evolutiva del Consell Superior d'Investigacions Científiques han trobat gairebé 90 nius d'aquest animal a la ciutat de Siracusa, a Sicília. L'escrit publicat a la revista Current Biology ha arribat a la conclusió que la formiga podria acabar instal·lant-se al 7% del territori europeu, sobretot a ciutats del litoral mediterrani com Barcelona.
I de tornada a casa nostra, gairebé una setmana després que comencés el curs d'educació infantil i primària, avui tornen a les aules els estudiants de batxillerat i formació professional. Segons les previsions del Departament d'Educació, ho faran més de 250.000 alumnes.
Són gairebé 7.000 més que l'any passat. Creix sobretot el nombre de matriculats en formació professional i també augmenta la plantilla. Aquest curs hi haurà 700 docents més. A banda, avui també comencen el curs els alumnes d'especialització, d'accés a cicles de grau mitjà i de preparació per la incorporació als cicles de grau superior.
6:51. I a la resta dels esports, a banda de les novetats del cas Rubiales, atenció perquè Itàlia ha suspès cautelarment el futbolista de la Juventus, Paul Pogba, per dopatge.
Al francès li han trobat traces de testosterona en una prova que li van fer després de la primera jornada de Lliga, tot i que ell no va jugar ni un minut. Ara el migcampista de la Juve, Paul Pogba, s'haurà de fer una contraanàlisi després de donar positiu en un control antidòping i depèn del resultat d'aquest segon test de confirmació, Pogba li pot caure una sanció de 2 anys sense jugar ampliable a 4 si es determina que el dopatge va ser predeterminat.
Alguna cosa més?
Sí, que el nou futbolista del Barça, João Félix, va marcar ahir un golaç en la golejada 9-0 de la selecció portuguesa a Luxemburg. I que en bàsquet, avui el Barça i el Baxi Manresa jugaran la final de la Lliga Catalana al Barris Nord de Lleida a 8:45 del vespre, després que el Barça guanyés ahir de 12 al bàsquet Girona i que el Manresa eliminés el Joventut amb una victòria de 17.
Fem una pausa, 2:30 i tornem.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Iberdrola porta plans a la teva mida. 6 tarifes de llum que s'adapten a tu. Tant se val que siguis dels qui gaudeixen en parella d'una peli o d'un karaoke. I ara, a més, estalvia fins a un 20% en el teu consum de la llum. Des del mòbil, sense permanència i amb energia 100% verda. Tria la teva i comença a estalviar ara. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si les voleu viure, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 17 de setembre, a l'Aldea.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Els amants del running, del trail i del fitness tenen molt en comú, sempre en volen més.
I fins al 17 de setembre, el Cort Inglés els ho donem. Un 30% de bonificació en tèxtil i calçat per a gaudir de les seves marques favorites encara més.
Nike, Adidas, Under Armour i moltes més.
Bescanvieu en tot. Només al Departament d'Esports del Cort Inglés.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
78.447 78447
Sèrie
23023.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts per arribar al punt de les 7 del matí.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el germà petit.
Mireu-me bé, sóc un germà petit, i això marca per sempre. Com més germans grans tens, més saps del que et parlo. Si ara, a aquesta hora del matí, ets un germà gran, aquesta història no és per tu. Si ets un fill únic, apaga la ràdio i busca't una vida. Els germans petits ens reconeixem pel carrer, sabem qui som, per la prudència, però també per la necessitat de sobreviure. Sovint hem estat les engrunes d'un desig amorós a les acaballes. Som aquella data que no es va comptar bé, aquella última oportunitat per salvar un matrimoni. I no passa res, de les cendres vindran els incendis. Fundem ara mateix i aquí una associació mundial de germans petits. Com es pot ser el petit i tenir 50 o 60 anys? Es pot, perquè és un estigma que t'acompanya tota la vida. Les comparacions, les mides ja preses, la roba heretada, el si no ho hem fet amb les teves germanes, tampoc ho farem amb tu. Unim-nos, germans petits del món. Intentem-ho. Enderroquem la insolència dels germans grans, empatitzem amb la misèria de ser el germà mitjà i, sobretot, estimem-nos amb la falera que no ens van dedicar els nostres progenitors.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
I quan queden 3 minuts per arribar a les 7 del matí, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
Un hombre de familia, un tipo carismático, encantador, que tenía una escuela hípica y durante 20 años cometió abusos y violaciones a menores. Esta es la tremenda historia que cuenta la serie El Manipulador, que es dura ya de por sí, y más cuando lees antes de cada capítulo que está basada en hechos reales. Sucedió en Suecia y los creadores de la serie se entrevistaron con algunas de las víctimas para ser lo más fieles posible a sus testimonios. Lo más impactante del manipulador es el retrato que hace del agresor y de sus métodos, sus estrategias para pasar inadvertido, eligiendo a niñas vulnerables, y de cómo se pasaron por alto las denuncias y se ganó el apoyo de la comunidad mientras que ellas fueron cuestionadas y expulsadas. También señala el papel de los medios de comunicación para terminar de machacarlas. Angustiosa a ratos, pero reveladora. El manipulador está en Filmin.
I ara anem amb el diàleg.
No.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Escoltem la Mònica Usar parlant dels aiguats de Grècia com si fos en una reunió de l'equip del món.
I el govern de Grècia ja qualifica l'episodi de fenomen completament extrem. Estem parlant d'un cas excepcional.
Totalment. Ahir a l'I4 comentàvem el tema dels 2.000...
4 és tot, és 4 de 8 a 8.
Sí. Ja té un diàling, el Ramon, apunta.
Moltíssimes gràcies per tot.
I continuem amb una enganxada d'aquestes últimes setmanes amb el Sergi Ambudio.
També seran el puer que... També seran el percussionista. Percussionista. Arano Ubiols.
¡Da esto daño!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.